el de la CUP per declarar Sant Cugat del Vallès municipi republicà i per expressar la voluntat d'abolir la monarquia borbònica. Per la seva defensa té la paraula el senyor Bea.
Gràcies. Bé, en primer lloc ens felicitem de poder debatre finalment aquesta moció. El mes passat, com deuen saber, vam marxar per mostrar la nostra disconformitat amb com va anar tot plegat. La veritat, a mesura que hem anat coneixent com va anar tot, ens segueix estranyant el que va passar. O sigui, en una junta de portaveus d'abans no s'havia posat cap problema i va ser fins poca estona abans. Creiem que hi havia algun problema d'incomoditat a l'hora de parlar aquesta moció i bé, celebrem que s'hagi resolt i que per tant la puguem dur a debat avui. Això no fa més que demostrar-nos que no estem en un país normal. O sigui, no només no estem en un país normal, sinó que no estem en un país democràtic, com pretén i m'explica aquesta moció. Un país que té un cap d'estat nomenat per un dictador criminal no és democràtic. Un país... No, és cert. O sigui, ara fa poc el setmanari alemany de Spiegel, la setmana passada, com que els mitjans d'aquí no tenen nassos per fer-ho, ens deia que el rei, fins i tot, una de les coses que se li deia com a bona, que el 23F ens havia salvat a tots d'una nova dictadura, doncs veu que li quedem bastant bé els del bigoti. En tot cas, nosaltres vam sortir reafirmats de l'anterior ple. Presentàvem una moció per debatre la monarquia, per dir que no era una institució democràtica, i no se'ns va deixar. Per tant, en el fons, moralment, és com si s'hagués aprovat la nostra moció. Es va demostrar que no es pot debatre aquest tema. La nostra moció el que vol és una mica aprofundir en un seguit de mocions que es presenten per reafirmar que la societat santcugatenca està a favor dels drets democràtics, que vol la sobirania i que no ens escollin que nosaltres puguem escollir els qui ens manen, que puguem escollir sobre qualsevol afer polític i que no ens ho imposin des de dalt, en aquest cas de manera hereditària i des de fa ja molts anys. Aleshores, els punts que demanem són aquests que hi ha a la moció, estan ben explicats. El cap de l'estat és un militar, la persona del rei és inviolable i és un càrrec hereditari vitalici, contrari les lleis d'igualtat, perquè no pot ser reina una dona, i a més no es pot efectuar control sobre els diners que lliuren els ciutadans cap a aquesta institució. En aquest context de crisi, o sigui, no només en aquest context de crisi, però en aquest context de crisi encara és més greu el que donem a aquestes persones perquè visquin del cuento i se'n vagin a esquiar i totes aquestes coses. Aleshores, aquesta moció creiem que sortirà endavant perquè si fem números, fa un mes, una mica més, es va fer una moció on es demanava l'exercici del dret d'autodeterminació mitjançant l'adhesió d'aquest Ajuntament a l'Associació de Municipis per la Independència. Creiem que qui vota a favor d'un dret democràtic com el dret d'autodeterminació no pot no donar suport a una moció que l'únic que vol és expressar la voluntat de viure en una societat plenament lliure on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre els ciutadans. Per tant, bé, la moció està, creiem, prou ben explicada i esperem que la tiri endavant.
Senyor Bea, per part d'Iniciativa per Catalunya Verds, senyor Calderón.
Doncs sospito, senyor Bea, que aquells que van votar a favor de entrar a l'Associació de Municipis per la Independència i exercir el dret a l'autodeterminació, en aquest cas avui no toca donar suport a la seva moció, i aquells que no vam donar suport, probablement no, donarem suport a aquesta moció. Jo crec que són contradiccions de la vida, són paradoxes. Com us podreu imaginar, el nostre grup votarà a favor d'aquesta moció. Des d'Iniciativa Esquerra Unida rebutgem la monarquia com a model d'estat fonamentat en privilegis i principis antidemocràtics i discriminatoris. Nosaltres som republicans i ho som sempre i a tot arreu, perquè creiem que la monarquia és un ens inútil i obsolet, però també perquè recordem amb enyorança la reforma social, cultural i política que es va engegar aquell 14 d'abril del 31, que ens va ser arrabassada amb violència i que encara ara hi ha qui no ens vol deixar honorar. I posaré un exemple. Aquest matí he assistit a l'acte de retorn d'una part important dels documents usurpats pel feixisme, un acte fet a l'Arxiu Nacional, on s'han retornat als seus amos milers de documents més de 75 anys després de ser incautats il·legítimament. Aprofito per recordar que encara en queden molts per retornar i que volem tots els papers. Votarem a favor, doncs, perquè ens trobem al costat dels valors del progrés i la pluralitat i al costat de la memòria històrica. perquè república és laïcitat, ciutadania activa i lliure, igualtat de drets, i monarquia és tot el contrari. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Pel grup socialista té la paraula el senyor Villaseny.
Gràcies, senyora alcaldessa. Home, nosaltres dos som republicans i en els drets del nostre partit diu que en els drets dels estatuts del nostre partit coincideix amb el que nosaltres som, cosa que està bé. Diu que som hereus de la Il·lustració i dels valors republicans de la Revolució Francesa, més o menys és paraula textual. Per tant, està bé que coincideixi, per tant, nosaltres som partidaris de la República com a forma d'estat. I està bé dir-ho en un ple, som partidaris de la República com a forma d'estat. Nosaltres no votarem favorablement aquesta moció, ens abstindrem per dos motius. El primer és que creiem que primer s'han de fer els passos, si s'escau, per exemple, una iniciativa popular que qüestioni la forma d'estat i que hi hagi una votació lliure sobre monarquia o república, i a partir de la qual es puguin esdevenir, si els ciutadans ho volen, part de les coses que es comenten en aquesta moció. Entenem que plantejar-lo abans de que hi hagi aquesta pronunciació pública de la ciutadania no seria adequat en el punt de vista de l'espai temps. Per tant, aquestes haurien estat alguna de les nostres propostes. Nosaltres a l'anterior mandat ja vam fer la proposta a la Comissió de Nomenclàtor sobre que la plaça del rei es digués plaça de la República. Sorpresivament no es va acceptar i per tant podria ser que algun dia s'accepti. En els valors republicans, o com a mínim els nostres, nosaltres se suposa que som republicans de qualsevol monarquia, ja sigui els Borbons, els Habsburgs o els hereus, de fet no va tenir hereus, de Martí l'Humà, que va morir el 1412. Per tant, el concepte monàrquic entenc que l'hem d'entendre també en global, no solament en qüestió de cognom, en qüestió de llinatge o en qüestió de naixement. És per aquest motiu que ens abstindrem. Crec que aquest punt o part del que s'està tractant en aquesta moció no és un tema tancat. Crec que no és un tema tancat i que segurament les actuals generacions i les properes algun dia sí que tiraran d'endavant un plantejament sobre monarquia o república. Gràcies.
Gràcies, senyor Villaseñor. Per part del Partit Popular té la paraula el senyor Bruno de Salvador.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bien, en primer lugar, el Grupo Municipal del PP quiere agradecer de nuevo a la señora alcaldesa que, dando cumplimiento a su promesa de cumplir el orden constitucional, retirara en el pasado pleno la moción que, según el secretario, podía tener indicios de criminalidad, indicios de delito por injurias a la corona. Queremos agradecer, en cualquier caso, el cumplimiento de la promesa que hizo cuando tomó el mandato. Nosotros, como cuestión previa, queremos valorar positivamente la transición española. La transición, como sabemos, dio lugar al pacto constitucional, que aglutinó a partidos de izquierdas, de derechas, nacionalistas, no nacionalistas, ¿no? Y el pacto constitucional se recogía como forma política la monarquía parlamentaria. Este régimen nos ha dado la etapa de más larga de paz, prosperidad y concordia que hemos tenido en los 200 últimos años en España. ¿Y esto por qué ha sido posible? Pues ha sido posible porque el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Pensemos que este funcionamiento de árbitro y moderador sería mucho más difícil con un jefe de Estado de una república, cuyo innegable color político dejaría en entredicho su debida imparcialidad. Estas declaraciones que yo hago no solo son del Partido Popular. Hace no muchos años, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y quiero recordar que el señor Felip Puig, no hace mucho tiempo, también se pronunciaba en este sentido, ¿no? Pero claro, esta larga etapa de estabilidad y concordia que hemos vivido en España se ha visto amenazada en los últimos años, los últimos 8 años concretamente, por leyes que han sometido a la historia un revisionismo de corte sectario y radical. A esto se refería... A este sentido precisamente el presidente del Gobierno de España en su reciente discurso de investidura, hace el pasado mes de diciembre, advirtiendo de que se va a poner fin de una vez por todas en España a las leyes que dividen a los españoles entre buenos y malos. Se ha acabado. Ya no queremos análisis simplistas y sin rigor histórico. Y bien, claro, de estos años de revisionismo, de aquellos barros, pues tenemos estos lodos, ¿no? Nos encontramos hoy con una moción que yo, la verdad es que he tenido que leerla varias veces por lo sorprendido que me ha dejado por su simplicidad y su falta de rigor histórico. Aquí se alude a la legítima democracia republicana, a la sublevación golpista del general Franco, y bueno, se falsea la historia, pero se hace de una manera muy inteligente, porque no se dicen grandes mentiras, pero se silencian información que hace que uno no haga una configuración objetiva e imparcial de la historia. Porque la historia de España, señores, no es fácil. No nos engañemos. ¿Perdón?
No, gracias. No, sisplau, no interrumpi.
Gracias. Miren, llevamos años que la izquierda en España parece tener una explicación muy simple sobre los problemas que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Para la izquierda, los españoles en el 36 disfrutaban de una modélica república en la que se respetaban los derechos de todos los ciudadanos, y un militar dio un golpe un día y se mantuvo 40 años en el poder, habiendo buenos, que eran todos los de un bando, y malos, todos los de otro bando, ¿no? De idílica esa república, nada de nada, señores de la izquierda o señores de la CUP. Miren, y no quiero opinar, quiero referirme a los hechos, porque las opiniones son discutibles, pero los hechos son indiscutibles. Nos encontramos que en esta idílica democracia republicana, los primeros que querían acabar con ella, repito que no son datos, no son opiniones, era el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista, que instaban, y leo literalmente, instaban a la revolución socialista para destruir por la fuerza la democracia burguesa. Estas palabras las pueden leer en los libros de sesiones del Congreso de los Diputados. Las han pronunciado el señor Largo Caballero y la señora Dolores Ibárruri Pasionaria, que también conocida, ¿no? Pero hablando también de sublevaciones golpistas, miren, en el año 34 el PSOE apoyó expresamente la revolución fracasada, eso sí, pero la revolución del 34 en Asturias, que de democrática tenían, como saben, muy muy poco, ¿no? Pero es que es más, ¿no? En el año 36, aún no iniciada la contienda civil, se asesinó al líder de la oposición, el señor Calvo Sotelo, por parte de las fuerzas de asalto republicanas, ¿eh? Que ya sabemos al mando de quién estaban, ¿no? Todo esto, pues, se silencia en la historia y, claro, va generando una consideración histórica que consideramos distorsionada, ¿no? También el señor Companys, se habla en esta moción del señor Companys. Mire, en cuanto al fusilamiento del señor Companys, yo condeno de manera enérgica y rotunda ese fusilamiento, para que sepan también que me gusta ser justo, ¿no? Pero tengo que recordar, hablando de golpistas, que el señor Companys fue condenado por los tribunales de la República por golpista y por insurrecto y por no respetar la legalidad republicana, tan idílica para algunos. Fue condenado por los tribunales de la República y fue encarcelado por las autoridades republicanas. Así que, como ven, de golpistas, pues entre socialistas, derechistas y nacionalistas habían unos cuantos, ¿no? Ya entrando en el cuerpo de la moción, consideramos que también falsea la realidad actual, ¿no? Falsea la realidad del ordenamiento jurídico vigente. Dicen que la institución monárquica es una institución no democrática. Yo he tenido que leerla esta frase 3 o 4 veces porque no me podía creer lo que estaba leyendo, ¿no? El cargo del rey ha sido refrendado por el pueblo español, por el pueblo catalán y por nuestra ciudad, con unos índices y un apoyo afirmativo que ya lo quisieran los partidarios del Estatuto de la Discordia del año 2006. Considero que estas cosas tienen que ser, que tenemos que tenerlas presente, ¿no? Y digo más, se dice que no
es... Acabant, senyor.
Sí, solo me queda una frase. Quiero decir una cosa más. Dice que no es democrática la institución, que está fuera de control, pero el acuerdo tercero, dice expresamente, establece expresamente una forma democrática para terminar con la monarquía, ¿no? Entonces ya me dirán ustedes la falta de control democrático. Sí, sí, la Constitución española, que se la enseño, está aquí, prevé un mecanismo para modificar la Constitución y cambiar el régimen político que tenemos. Entonces, si tanto apoyo tienen, presenten en las Cortes una proposición de ley de reforma política para abolir la monarquía, pero eso sí, respeten el resultado de la votación, ¿eh? Cualquier caso, y por todas estas razones, nuestro voto será contrario. Gracias.
Gracias. Y finalmente la paraula al senyor Francesc Querol pel grup de Convergència i Unió.
Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, intentarem ser breus. Per un cantó, volem dir que l'informe jurídic del secretari continua vigent en aquest cas, i sobretot el grup de Convergència i Unió considera que no és el lloc per començar a debatre monarquia o república. És un debat que mereix un debat molt més ampli. És un debat que posaria sobre el tapet virtuts de la república i virtuts de la monarquia, que tots en trobaríem, però sobretot considerant que no és un debat que s'hagi de fer en aquest ple. A més, hem trobat moltes incongruències en la moció. Per un cantó, vostès diuen de convertir el Vallès en municipi republicà i en contra de la monarquia borbònica. Com molt bé ha dit el company del PSC, no sabem si estem parlant de si monarquia o república o de si la monarquia l'ha de portar la dinastia borbònica, la Habsburg, la Trastàmara o el casal de Barcelona que pertanyia a Martí l'Humà. Per tant, no ho trobem correcte el titulat inicial de la moció. A més, vostès posen com a exemples de no democràtics el fet que el cap d'estat espanyol és un militar. A les repúbliques tan presidencialistes com parlamentàries, Estats Units, Alemanya, Itàlia, Argentina, sí, el president de la república és el cap de les forces armades també. Per tant, convertir en una república no implica que el cap de l'estat deixi de ser el cap de les forces armades. A més, en aquest redactat sembla que vostès posin en dubte que una monarquia parlamentària com la nostra sigui incompatible amb el principi de sobirania popular. Això no és cert, perquè la mateixa Constitució espanyola, que va ser aprovada, com diu el representant del PP, no era, tot i que comenta que és un debat, una aprovació de la monarquia, va ser una aprovació d'una sèrie de normes fonamentals que és la Constitució espanyola, doncs en l'article 1.2 estableix el principi de sobirania popular. Per tant, no és incompatible la monarquia constitucional amb la sobirania popular. I després, per últim, vostès diuen també, entre altres coses, que el càrrec de rei contravé les lleis d'igualtat, atès que només pot ser reemplaçat per un descendent mascle. Suposo que refereixen a la llei sàlica aprovada per Felip V i que estableix que la corona d'Espanya només pot passar a descendents mascles. Estem d'acord en treure aquest principi, només comentar-los que ja s'ha tret. Fa 180 anys que s'ha tret. La pragmàtica sanció de Carles IV, sí, publicat per Ferran VII, estableix que sí que poden les dones succeir al tron espanyol. I si no, senyor de la CUP, els hi recomano llegir l'article 57.1 de la Constitució espanyola, que estableix que les dones sí poden accedir al tron espanyol, només estableix que en el mateix grau els homes tindran preferència sobre les dones. És a dir, li explico. Després, el príncep Felip, segons aquesta normativa, la infanta Leonor i després la infanta Sofia tenen drets al tron, per davant de qualsevol altre descendent mascle del rei Joan Carles. Per totes aquestes incongruències, el grup de Convergència i Unió decidim la votació en contra. Gràcies.
Gràcies, senyor Querol. Senyor Bea, endavant, té la paraula.
Respondré una mica per ordre. Des del grup socialista s'han comentat un parell de coses que podríem estar d'acord, el tema de la monarquia borbònica. En tot cas, se'ns va comentar que ens farien arribar un punt d'esmenes que no se'ns han fet arribar. Si ens les haguéssim fet arribar, molt probablement haguéssim inclòs. Per tant, no sé, m'estranya que no ho hagin fet, perquè sabien que ho acceptaríem, a més s'havia mig parlat, o sigui que em sembla més excusa per no votar en contra que cap altra cosa. M'ho intentaré fer de manera esquemàtica, després de la ponència del senyor Salvador. Primer, el pacte constitucional, perdonin, res. I una cosa, amb el pacte constitucional algú creu que no va ser fet sota coacció? Home, per favor, una cosa que en aquell moment, durant uns quants anys, s'accepti, però amb la coacció de les armes, com va quedar demostrat el 23F del 81? I el rei va estar dubtant, i bueno, ara ja ho deia, un seminari alemany demostra que li queien força bé aquells homes. Després diu l'innegable color polític del president de la república, d'acord? Com l'innegable color polític d'una persona que va ajudar als principis del Movimiento que va ser, i que va ser nomenat per un dictador criminal. Aleshores, tenia un innegable color polític o no el senyor Franco, quan va anomenar el rei, per tant. Després es parla de revisionisme, ostres, i de modèlica república. Aquí no es parla de modèlica república en cap cas, però s'obvia una cosa, es diu que no sé, se'ns ha encoratjat que no coneixem la història. Bé, el revisionisme ha sigut en el qual vostè ha incorregut, o sigui, sap què passa? Que Espanya l'any 31 surt venir de les tenebres, i per dir-ho així de manera extrema, i clar, qualsevol intent de portar la democràcia té les seves coses, evidentment. No es passa de l'edat mitjana, de les cavernes on vostès i el seu partit no voldrien que sortissin mai, a una democràcia. Evidentment la república no era modèlica, però és que allà a la república la gent es moria de gana per culpa dels privilegis de la gent de la CEDA i tota aquesta gent. Si donem lliçons d'història, intentem saber com va venir la revolució d'octubre del 34 i què pretenia el govern del bieni del 33, el que va venir el 33. Per tant, de història, lliçons les justes. Vostè em recorda el revisionisme de Pío Moa, de César Vidal i de la ultradreta de la caverna. I quin pueblo espanyol va referendar és que, perdonin, d'aquí? D'aquest ple? 25, avui no hi és el senyor Carreras. Qui va votar la Constitució espanyola? Perquè la majoria no. La majoria no. No, perquè es va votar fa 35 anys. Les coses, una Constitució votada en un context de clara coacció i sota l'amenaça d'un clima guerra civilista, clar, en aquell moment, d'acord, es vota, molt bé, però s'ha de referendar al cap d'un temps. Doncs no. Aquesta Constitució no l'ha votat la majoria, el 70% de la població viva actualment a l'estat espanyol no l'ha votat. 70%. D'acord? Aleshores, no estem... quina sobirania popular, per favor? Es parla també de l'article 2. S'ha llegit, porta l'article 2, perquè jo sí. I és una confusió conceptual, l'article 2 de la Constitució, brutal. Parla de nació, nacionalitat, regions... Bueno, un fuig d'estudi i no té ni idea a l'article del que vol dir una cosa o vol dir l'altra. Bé, després, sobre el que ha dit Convergència. Bé, treure'n el tema aquí a nivell local. Entenem que no els resulti còmode. A mi m'ha sorprès, senyor Querol, defensant d'aquesta manera la monarquia. Bé, és legítim, però m'ha sorprès. I precisament traiem aquest tema a nivell local perquè la república va venir arrel d'unes eleccions municipals l'abril del 31 i creiem que des dels municipis, com es va argumentar des del seu grup polític, també es poden fer coses com adherir-nos a l'Associació de Municipis per la Independència per reclamar el dret d'autodeterminació i ho podem fer des dels municipis, des de qualsevol lloc. La lluita ideològica, el debat, es pot fer a tot arreu. O sigui, està bé discutir de les coses del dia a dia, però també podem discutir de política. Aleshores, incongruències, bé, incongruències potser n'hi ha alguna. Això podem entendre i podríem parlar, però sap què passa? Aquesta moció és un refregit, perquè clar, ens hem tornat bastant bojos, perquè clar, no sabíem quina moció presentar. O sigui, presentem una i ens diuen unes paraules que hem de treure. Diem que accedim a treure-les, però ja era massa tard. Clar, ens aixequem i fotem el camp. Com que avui no volíem fer el mateix, doncs anem traient coses. I bé, en uns llocs Convergència ha acceptat aquesta moció, en uns altres no, hem intentat fer el que hem pogut. I potser sí que aleshores hi ha hagut algunes incongruències. Però bé, vostè ha dit que hem dit que la monarquia espanyola és antidemocràtica perquè és un militar. No, llegeixi, sisplau. La monarquia espanyola està desfasada per altres motius, entre els quals que sigui un militar. No estem dient en cap cas que no sigui democràtica. Per tant, això és una acusació que no té fonament. I després, bé, és igual, el mateix que deia de l'article 2 de la Constitució, de la sobirania i tot això, doncs la sobirania recau únicament al poble espanyol i en funció d'això, d'un referèndum de fa més de 30 anys en el qual la majoria de la població no va poder votar. Per tant, de democràtic, res de res.
Moltes gràcies, senyor Bea. Per torn de rèplica, té la paraula primer el senyor Calderón. Anem per ordre. Senyor Calderón, endavant.
Aviam, en primer lloc, senyor Bruno de Salvador, jo li recomanaria que deixés de llegir a Pío Moa i comencés a llegir a Fontana o a Borja de Riquer per diversificar i contrastar dades, més que res. Dos, revolució, la que va fer Franco amb l'alzamiento nacional catolicista en Espanya. Això sí que va ser una revolució durant 40 anys d'opressió, de persecució i d'aniquilació de tot el que pensava diferent. I en tercer lloc, a vegades la incoherència d'alguns partits a mi em crea allò, tensió, no? Convergència i Unió avui ha defensat la Constitució espanyola i fa un mes defensava el contrari. És que això, potser que ens aclarim entre tots una mica, eh? O som autodeterministes independentistes o som constitucionalistes. És que clar, un dia som una cosa i un dia som l'altra. O sigui que potser que ens aclarim una mica. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Bruno de Salvador.
Sí, gràcies, senyora
alcaldessa. No, un moment, el senyor Villasenyor, que també demanava la paraula, no, no. El veia, disculpa.
Gràcies, senyora alcaldessa, més que res per al·lusions. Saps que les bases per les quals cadascú veiem el republicanisme són diferents, les nostres des del punt de vista federal, la vostra no, i per tant els punts d'encontre eren molt grans, però els punts diferents sobre quin era l'objectiu també. Per tant, entenc que les nostres esmenes podien desvirtuar el que vosaltres demaneu, per això no les hem fet. Jo no volia entrar a la moció, jo crec que està prou explicada. Vostè quan parla així, no sé si ho sap, però mor un os panda cada dia a Xina. Vull dir, jo crec que hi ha coses que no es poden parlar així, d'aquesta manera així. O sigui, aquest dematí quan tenia 38,5 de febre pensava, ostres, a la moció de la República, segur que el senyor Bruno Salvador ens dirà el que ha dit. I pensava, quina mandra. I la veritat és que em sembla bastant lamentable el seu discurs en revisionista, o sigui, no sé, és que hi ha coses que jo al·lucino, però bueno, no sé, dir que el 1934 va haver un aixecament a Astúries, vostè sap qui va reprimir aquell aixecament? Sí, oi? Un senyor petitet, que després va fer un cop d'estat, eh? Sí, sí, la bola Zapatero, que era republicano. Ai, senyor, és que jo fa un momentet he fet una comparació sobre que la gent del PP no són franquistes. Ara em costa més aguantar aquesta idea. Jo crec que vostè ha fet una defensa bastant curiosa sobre un règim. No li demano que canviï d'opinió al respecte. No li demano que canviï d'opinió. Li demano que tingui una mica de respecte per totes aquelles persones que en tot aquest temps de repressió franquista van morir, de tots aquells que van haver de canviar de lloc, que van haver de marxar de molts llocs, com per exemple l'Extremadura i Andalusia, que tingui respecte per tots aquells que encara no han trobat, a part de persones que van ser fusellades, li demanaria una mica de respecte. Ni tots els d'esquerres anem cremant esglésies, tampoc. Ni el PSOE va fer tot allò que vostè diu. I totes les coses que vostè està dient de quines són les bases del PSOE, doncs sí, són aquestes les bases del PSOE. En l'any 34 i una mica més canviat des de Suresnes en aquestes. Ens sembla lamentable el que ha fet en aquest ple municipal, no havia passat mai i em fa vergonya haver assistit avui en aquest punt a les seves paraules.
Senyor Villasenyor, gràcies, senyor de Salvador. Té la paraula.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La verdad es que las alusiones son múltiples. No me extraña por otra parte. La verdad, ¿sabe qué pasa, señor Villasenyor? Que las cosas son las que son, ¿no? Yo me he limitado a dar datos objetivos que pueden consultar en el diario de sesiones de las Cortes. Yo no he abierto el melón del tema de la historia, pero la moción que tenía frente a mis ojos hablaba de la democracia, legalidad de la democracia republicana, de la sublevación. El señor Calderón ha hablado de abril del año 31. Entonces, yo lo que no he querido es callarme. Yo he hablado de datos. Miren, yo no soy franquista, ni el Partido Popular es franquista, aunque se nos acuse de ello. Ya lo sé.
Silencio, sisplau.
Yo no lo soy, tampoco soy partidario de Napoleón, ni de Felipe V, ni de Isabel II. Yo soy el Partido Popular. Pero eso sí, me gusta que las cosas se digan como son, y no como a algunos les gustaría que fueran. Miren, señor Bea, usted, con esa visión marxista que tiene, que respeto absolutamente, usted identificaba la CEDA con los privilegiados y la izquierda con los pobres, y mire, estos análisis tan simplistas que continúan haciendo no es así. En el abril del año 31, las elecciones democráticas fueron ganadas por la CEDA, por los partidos de derecha. Lo que pasa es que en las ciudades ganó la izquierda y llegó el advenimiento de la República. Pero democráticamente la derecha, la CEDA, ganó esas elecciones de manera democrática y no todos eran, como usted sabe, privilegiados. O sea que no hagamos análisis simplistas de la historia. Luego dice usted una cosa muy, 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 muy curiosa, por no decir otro calificativo, que es que no hemos votado esta Constitución. Mire, si no la hemos votado, lo que sí podemos hacer, si ustedes tienen representación en el Parlamento o en las Cortes, es instar una reforma constitucional. No pasa nada, preséntenla. Porque, miren, en Estados Unidos la Constitución es del siglo XVIII. Entonces, posiblemente, según usted, pues llevan varias generaciones en Estados Unidos con una Constitución sin vigor, ¿no? Entonces, yo les pediría un poquito más de ceñirse a la realidad y eso. Entonces, únicamente quería precisar estos términos. Gracias.
Gràcies, senyor de Salvador. Finalment, el senyor Carol.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primerament, comentar, com s'ha comentat aquí, amb el tema de que si correspon o no
debatre el tema de la monarquia en aquest ple. En aquest mateix ple, vostès s'han abstingut, senyors de la CUP, amb el tema de l'aeroport, dient que és un tema que no s'havia de debatre en aquest ple i que no corresponia a la ciutat de Sant Cugat. Per tant, com diuen, o per tot o per res. Indubtablement, hi ha una cosa que vostè no ha entès. Si vostè, de la meva manera de parlar o del que jo he dit, vostè treu que jo sigui defensant la monarquia o la república, ho sento, no és aquesta la funció. El que he dit és que considerem encara vigent el dictamen del senyor secretari, considerem que no és el lloc que s'hauria de debatre, per tant, és la raó bàsica per la qual Convergència s'absté. A part d'això, li hem dit una sèrie d'incongruències. Incongruències que vostè no pot justificar dient que l'ha tornat un altre cop a presentar de pressa i corrents. Presentaria d'aquí un altre ple o d'un altre. No cal presentar-me un ple per l'altre. Miri-s'ho, no demani coses que estan abolides, com el fet de la llei sàlica, i no posi... Disculpi, senyor Bea, la llei sàlica està abolida. El càrrec de rei contra veres i desigualtat és que només pot ser repassat per un transcendent mascle. Això no és cert. Per tant, intenti no tenir aquest tipus d'incongruències. Però bàsicament nosaltres votarem en contra per el fet que considerem que el dictamen del senyor secretari encara continua vigent i per tant no és un tema que hagi de debatre aquí. No entrem en debat sobre monarquia o república. I volem entrar en aquest tipus de debat de llançar-nos els trastos a sobre sobre què va passar a l'època de la república, què va passar a l'època de la monarquia, si la Constitució espanyola va ser aprovada per aprovar la monarquia o si va ser un corpus jurídic necessari, qui va aprovar o qui no va aprovar en contra, una sèrie de partits, entre ells el Partit Popular, en aquest moment l'Aliança Popular va estar en contra de la Constitució espanyola, que incluïa la monarquia, per tant estem entrant en un debat que no creiem que sigui l'adequat. Senzillament ens tornem a assenyir això. No correspon debatre aquí i el dictamen del senyor secretari continua vigent. Gràcies.
Gràcies, senyor Carol. Senyor Bea, molt breument.
Bé, de dir que em tranquil·litza, no, sí. Jo, si jo havia entès que estava defensant la república, la monarquia, doncs no? Em tranquil·litza una miqueta. En tot cas, aquí no hi ha cap lloc on es parla de llei sàlica, sí que hi ha un error de... O sigui, hi ha desigualtat en el tema de mascles i dones, o sigui, és evident, el que passa és que no està ben explicat, d'acord? Però no és una incongruència, és que és diferent, eh? No és una incongruència, és una altra cosa, no és una incongruència, ja està. I bé, no m'ha fet referència a l'altre. Finalment, només una cosa. Em preguntava el senyor de Salvador sobre la Constitució americana, que fa 200 anys... De debò? Pensem que les constitucions han de durar sempre? O sigui que la van fer persones que estan mortes de fa 150 anys i aleshores nosaltres hem de seguir regits per uns principis de fa 150 anys, que em sembla increïble. I aleshores em reitero, vostè ha votat la Constitució espanyola? Podia votar? Doncs ja està. O sigui, és que no l'hem votat. O sigui, que em digui que... Diu, com ho deia? Espera, digo esto, me sorprende per no decir otra cosa. Doncs... Perdoni, és que, què està dient? Què està dient? Vostè l'ha votat? No l'hem votat. O sigui, no digui mentides, senzillament, no menteixi. Ja està.
Gràcies. Torn de rèplica molt breu i tancarem la discussió. Endavant, senyor Salvador.
Sí, gràcies, senyor alcaldessa. No, muy breve, mire, y es que digo, si tanta voluntad hay de cambiar por nefasta que es la Constitución, insisto, democráticamente estamos en un estado democrático, es así. Presenten una reforma constitucional de conformidad con la legalidad vigente en el Parlamento y en las Cortes, si es que tienen representación, pero si no la tienen, respete la mayoría. Gracias.
Gràcies. Crec que el torn està exhaurit. Només dir que, com a alcaldessa, el meu compromís és treballar des del municipalisme per la plena sobirania del nostre país, per l'estat propi, però fer-ho des de la legitimitat democràtica. I la legitimitat democràtica també es basa en respectar el marc normatiu actual que tenim i buscar des d'aquest marc normatiu quines fórmules tenim per canviar-les. Per tant, han d'entendre que en un context en què tenim un informe desfavorable del secretari general, el grup i l'equip de govern no pot donar el seu vot afirmatiu. Passem doncs al torn de la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions. Queda doncs la moció rebutjada per 18 vots en contra, 4 vots a favor i 2 abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia, el punt 11.